No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Estimats, Pep Noguer i Paula Molés, bon dia. Doneu-me alguna cosa per aquesta veu catastròfica.
Com t'alimentes?
Jo m'alimento
molt bé. Setmanes cau,
gairebé. Sí, sí, jo sé que la Mercè s'alimenta molt bé, sí que és veritat, però bueno, això de la grip no té...
Dues setmanes no... Una setmana, la de Reis, vaig substituir el Ricard, per tant, el Guillem va fer de mi, però la segona setmana sí que vam caure igual que mosques.
Però aquesta estàs al 50%, aquí, aquesta veueta.
Sí, 60.
70, una mica.
Una mica d'escollir carrandolla per esmorzar, jo crec que t'aniria molt bé, eh?
Això no, massa contundent.
Veus? Ja està, ja estem allà mateix.
No, estic prenent molts sucs de taronja de les taronges de la teva tia.
I tant, taronges de Borriana, mandarines i taronges de Borriana, vitamina C a tope.
Taronges va molt bé, mandarines va molt bé, xitaques, alls. Però escolta'm una cosa, mastega els alls. No facis com un amic meu. Crus, clar. Pensa que l'all és, bueno, és brutal. Ara, no facis com un amic meu, que es fotia els alls, però sencers, i clar, tal com se'ls empassava, li sortien, clar, i no li va servir de res.
No és gaire agradable parlar d'això, ara.
Un parell d'alls, allò, aixafats cada dia, al mà de morter... I jo et dic que l'any que ve no hi ha aquí ni grips.
Però
ni
després, tot el que projectes a l'hora de parlar...
Però ho hem de fer-ho tots.
Tot això mentre estàs a casa amb la grip. Sí. Per tant, doncs, bueno, ja tu i el teu partener amb l'all.
Molt bé, bueno, ho intentaré fer. El que fem habitualment en aquesta secció quan l'arrenquem és donar el bon dia a altres persones vinculades al món de la gastronomia, de l'agricultura, vaja, del sector primari, que també es lleven igual que nosaltres amb aquestes hores del matí. I avui saludem al Josep Maria Escrivà. Molt bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
El Josep Maria és pagès i productor d'oli amb dos socis més. Té l'empresa Camins de Verdó, a Belianes, a l'Alt Urgell. I feu un oli esplèndid, meravellós, extraordinari. Però vull que m'expliquis què fas despert a aquesta hora.
Què faig? Doncs ja preparant l'estant. Estem al cor de la fira de Borges, la fira de l'oli de les Garrigues.
Sí.
I bé, aquí pinta molt bé, pinta molt bé. Mm. Ojalà estigués vosaltres aquí amb nosaltres.
Ai, i tant. Jo saps que em menjaria ara una torrada d'aquelles de pa de pagès amb un bon raig d'oli.
I un parell d'alls que faig.
Jo ho estava escoltant i els alls afegir un d'aquests olis verds primerencs, aquests olis d'octubre. Li sumé un efecte antiinflamatori. A banda del gaudi gastronòmic, s'està comprovant que sí, que aquests olis més verds, a banda de les possibilitats que tenen, no? Anticancerígenes, sí, antioxidants, etcètera, tenen un efecte antiinflamatori.
Clar, molta gent, quan pren aquests olis tan verds, diuen que pica, i es pensen que aquest picant és un defecte, però res més lluny de la realitat, no?
Oh, i tant. Bé, és un problema que té el món de l'oli, entre cometes, encara no és fashion, com el vi, però bé, programes com el vostre i la Fira de Borges, cal fer una bona divulgació, no? L'oli, el premi que tothom cerca a la Fira de Borges és el premi de l'oli amargant. Que sona, és a dir, clar, amargant no sona massa bé, però si en diguem bitter, com els italians, que és la cultura dels amargs,
Tot és com utilitzes les paraules, eh?
Sí. Llavors els bitters aquests, els italians els fidelitzen molt i ells en diuen olis picantes. Són uns picants naturals, però a la vegada són olis dolços, són molt equilibrats.
Però escolta, una cosa. Què té el vostre oli? Perquè jo un dia vaig venir per aquí, a aquestes terres, vaig passar per la carretera aquí al poble, hi ha un cartell allà a l'esquerra que posa Camins de Verdó i em van dir, trenca aquí, que aquí fan bon oli. Sí. Què té el vostre oli que tingui aquesta imatge, que és un oli molt bo?
Bé, nosaltres vam fer és una experiència de tres maduritos, és a dir, ens va agafar gairebé 50 anys, sortíem d'una crisi molt greu, la típica glopada d'aire siberià, que es va carregar molta flora de la D.O. Garrigues. Això va provocar que nosaltres o abandonar el conreu definitivament o reeixir. Llavors vam decidir fer conreu ecològic, però a més a més intentar treure de l'armari l'oli, fer un esforç i portar la rebequina a la màxima expressió.
Uns valents, eh? Uns valents.
Bueno, m'has tornat de l'ambre, no? No tens cap més remei, eh? Ja. Has de saber reinventar I bé, s'hi ha anat acostumant la gent, també. No és que sentem a escola, perquè ja havien fet aquests olis abans, però bé, ara la tecnologia i les característiques del nostre territori permet fer, entre cometes, virgueries, eh?
Sentim molt, molt rebombori, Josep Maria. Això vol dir que la fira ja comença a funcionar. Moltes gràcies per atendre'ns. El Josep Maria Escribas Pagès i productor d'oli, amb dos socis més de l'empresa Camins de Verdó, Abelianes a l'Urgell, un oli d'una qualitat màxima, tal com explicava ara també el Pep Noguer. I vaja, que vagi molt bé aquesta fira de l'oli qualitat Verge Extra a les Garrigues. Quina enveja que em feu, tu. Jo ara sucaria
sí,
una llesca de pa i em posaria fins a dalt, eh?
Ai,
una abraçada.
Ben fort, però només una recomanació.
Digues.
Feu un esforç. Ens ho estan suggerint els organitzadors. Una de les claus perquè aquest l'oli reixi entre els consumidors són programes com el vostre i gent com vosaltres. Però bo que l'any que ve... us es poguéssim acollir aquí, no?
Ah, oh, sí? Directe,
perquè hi ha una flaire de fer una mica de revolució, eh? L'entorn d'aquests olis de màxima qualitat.
Ens hi trobaràs. Fent la revolució, venga. Ens hi trobaràs. Una abraçada.
Ben forta, eh? Gràcies, eh?
A vosaltres.
Adéu.
A
vosaltres.
Ja trobar a faltar aquesta sintonia.
Ara
la Mercè no està per cantar avui. Sí.
Encara m'estic aguantant bastant, eh?
Aquesta veu així tan profunda.
Amb la tos.
Té un punt, eh?
Té un punt, eh?
Té un punt.
Sí, podria dedicar amb això de la ràdio, potser.
Sí. Va, avui... Fumava sense filtro, tu, no?
No he fumat mai. Avui parlem d'un tema controvertit que ha estat notícia bastant durant totes aquestes últimes setmanes. Han sortit moltes notícies relacionades amb els nens i el menjar.
I el menjar, sí. És un tema que fa respecte, eh? Nosaltres ens plantejàvem... Ja parlarem de nens i menjar perquè abans de res volem dir que la nostra intenció no és alliçonar ningú, diguéssim que cadascú faci amb els seus nens el que vulgui, només faltaria. Però això no treu que no puguem, diguéssim, parlar com l'alimentació afecta els nens.
Bueno, doneu informació, llavors cadascú amb aquesta informació que faci el que més li convingui, no?
Però atenció.
Per què?
Aquí se li dona informació als nens o als pares que eduquen els nens. Perquè la gran majoria...
Els nens no crec.
No, és que tu el nen, si l'eduques bé, estem parlant d'un tema alimentari i gastronòmic, el nen no té problemes. Però jo m'he trobat moltes vegades treballant de restaurants, de cuiners, que són els propis pares el que et fan fer el que jo li dic al menú infantil. Una altra cosa és que els restaurants no estiguin preparats ara o hi hagi molts restaurants comercials. Però escolta'm, el sopa de patates com que fèiem a l'Emili, amb els nens, és el tall amb les patates fregides i dona-li una mica de ketchup que així s'ho menja.
I els macarrons.
Així. Sí. Jo precisament fa molt poquet estava amb un àpat allò amb companys de la meva edat que ja tenen nens,
sí.
I jo vaig demanar un tàrtar de vedella, un stick tàrtar, i li volia fer tastar amb un nen i la mare em diu, no, que això no li agrada. Dic, com ho saps que no li agrada?
Clar, se'ls ha d'acostumar, no?, també, als nous gustos.
Jo crec que els nens mimetitzen, els nens són esponges, els nens menjaran el que els hi posem. És a dir, si tu li poses una cosa al nen davant la taula, no sortirà al carrer, anirà al supermercat, es compra una altra cosa i tornarà, o no traurà les cassoles per cuinar una altra cosa.
I també és important fer l'acompanyament, explicar allò que li donem.
Jo sempre recordaré una escena, quan jo vivia a Dinamarca, dels nens al pati sortint amb trossos de verdura crua. Pebrots, pastanagues, era la cosa més normal del món, em va cridar molt l'atenció. Però bé, aquesta setmana, no aquesta setmana, sinó fa ja unes setmanes, però aquesta setmana hem tingut alguna, no? Dos notícies molt curioses, no?, que hem llegit a la premsa. Per exemple, una, no sé si ho heu llegit, una foto a Twitter on es veia un nen menjant cigrons.
Sí, això es va fer molt viral, se n'ha parlat moltíssim d'això.
Exacte, no?
Sí.
I una imatge acompanyada d'un text que deia: el meu fill no sap el que és una galeta, ell és feliç esmorzant cigrons. Doncs resulta que la mare que va penjar aquesta foto és una nutricionista de Molins de Rei i la imatge, com dius, Mercè, va causar allò molt rebombori perquè ja vos ho podeu imaginar, eh? Li van dir de tot, mala mare, nens amb traumes, etcètera. Una altra notícia.
Però els cigrons són molt bons, no?
Sí, la cosa no va tenir més que el nen va veure uns cigrons i li va dir que em puc menjar i la mare li va dir, oh, i tant, només faltaria. Vull dir que no tenia més la cosa.
Fixa't que el llegum és un dels aliments, és una proteïna vegetal que, a més, el llegum en general, consumit, evidentment, amb un punt de vista saludable, és a dir, ara no estem parlant de cigrons amb xoriço, eh? Sinó que tu et menges un platet de cigrons o de fesols, i això està comprovat, al dia, i el substitueixes per una reacció, i no sóc nutricionista, però t'ho dic per coses meves, per una reacció de proteïnes i una reacció de carboni, i t'ajuda a millorar el pes. I això passa. Potser aquí lo important és que tota la gent que s'ha posat en contra d'això hauríem de mirar quina cultura i quina educació alimentària tenen.
I la segona notícia,
Paula? I l'altra notícia d'una mica més de dies, però explica la història d'una mare cordobesa indignada perquè l'escola del seu fill havia organitzat una activitat extraescolar per visitar un restaurant McDonald's. I resulta, vesperon també aquelles casualitats de la vida, que la mare en qüestió és activista de l'Associació Justícia Alimentària Global i membre de la campanya Dona'm Verí contra l'obesitat infantil.
Li devia explotar el cap.
Sí,
la mare.
Sí. Tant se val. Dues notícies realment molt comentades, que les opinions ja vos podeu imaginar han anat d'un extrem a l'altre, però jo que és a dir, els dos casos sí que ens han de fer pensar una mica què és el que passa amb l'alimentació dels nostres infants. Una cosa certa, i això és així, cada vegada estem més preocupats per l'obesitat infantil. Mm-hmm. De fet, l'última enquesta de salut que tenim, que és del 2016, però és la darrera, diu que el 34% de la població de 6 a 12 anys té excés de pes.
És molt això,
El 22% sobrepès i el 12% obesitat. Al món, déu-n'hi-do, també les xifres, entre 5 i 19 anys obesitat s'ha multiplicat per 10 en els últims 4 decennis.
No, és una barbaritat. Hi ha aquesta associació d'obesitat i falta de recursos, no?
Sí,
en què s'ha convertit, aquesta epidèmia, és que és una mostra de pobresa i de falta de... Vaja, de recursos per poder omplir la nevera d'aliments saludables.
I d'informació també, i tant.
Fixeu-vos que és més barat i més ràpid poder menjar una hamburguesa que no pas una amanida o un plat de verdura cuita.
Clar.
No? Hi ha molta gent que...
I com et sacia, no?
Sí, una societat que, de fet, al cap de poca estona, diguéssim, desapareix. Però sí que li hem preguntat a una experta què estem fent malament, no?, i en què s'hauria de basar l'alimentació dels nens. L'Alba Adot és dietista i nutricionista de la Fundació Alícia i ella precisament s'ocupa, sobretot, dels programes dedicats als nens.
Hem d'educar els nens en el consum de fruita, verdura, cereals integrals, i si això, doncs, cada cop ho revertim i comencem ja menjant productes processats, aliments ja preparats, no, etcètera. Doncs el que passa és quan aquest sucre o aquesta sal o aquesta combinació de sucre, sal i greixos que no són del tot saludables apareixen en el que es comprem diàriament i no ens n'estem assabentant, no?
Que al final tot passa per l'educació, Pep.
Sí. La veritat és que jo crec que això és el que és més important, que el nen vegi que l'alimentació, que també pot ser gastronomia, per una banda, però que també s'acaba educant el paladar. I que el paladar només s'educa d'aquesta manera, tastant moltes coses. Per tant, jo crec que el que és més important és que el nen no perdi, és a dir, que els pares deixin tastar els nens.
I saber d'on venen les coses, perquè si mengem productes ja processats, no sé si el nen perd l'associació, i algú sentirà i diu, home, estàs dient que no puc portar el meu fill al McDonald's? Si m'ho demana, home, sí, porta'l. M'estàs dient que el meu fill no pot beure Coca-Cola? Sí, el problema és si tot això, no, aquests productes processats que ara deia l'Alba, diguéssim, plens de sal, sucres afegits, que moltes vegades no sabem què tenen, es converteixen en una cosa del dia a dia, no? I a més sabem, i això també ho diuen els estudis, que cada vegada s'està perdent més l'hàbit de cuinar en família, no?
Clar. Això és important, és un problema. I tant.
Sí, fixeu-vos que hi ha una cosa molt important. Si sabéssim la gran majoria de coses, si sabem d'on venen, seria... segurament molta gent canviaria la manera. Jo, curiosament, aquesta setmana, per exemple, amb un programa d'aquests que fan amb un canal que no ni ho sé com és, allò de com es fan les coses, sortia d'on sortia l'oli de palma, per començar. I tu ara em diràs, no, però si jo no consumeixo d'oli de palma.
Si està tot arreu, no?
I tanquen consumint d'oli de palma. Però és que hi ha una cosa molt important. L'oli de palma, en aquest reportatge, per exemple, explicava que arriba només al final quan es decideix si l'oli de palma anirà per carburant o per alimentació.
Increïble.
I quan és per alimentació és quan es refina. Llavors, tu dius, quan es refina, i ara aquest matí, ara que estem parlant de l'oli d'oliva verge extra, és quan ja li treus tot allò dolent, per tant, no li queda res bo, és només res. Un greix.
Sí,
no?
Sí, un greix. Sí,
llavors,
sí.
Això és el que t'ha de fer pensar, mirar etiquetes i dir, a veure, si jo puc agafar galetes, en podem menjar? Sí, però vés amb un pastisser que fa les galetes amb mantega i amb mantega de veritat. Saps què
és que,
dir?
Clar, l'oli de palma iogurts. Està present pràcticament a tots els productes
sí,
de brioixeria.
Sí, perquè és el que fa
no?
que es fongui clar. Allò que ens posem el donut a la boca, no? que fa que es fongui tan ràpidament, no?
Història, no?
Ai, sí, sí que sí. Sí, molts nens segurament amb aquests donetes, perquè els nens agafen carinyo, moltes vegades els productes, no sé si els donetes o alguna galeta en forma de personatge de Toy Story, són com els amics, no? Els que els nens tenen molta estima, i pot ser la nostra feina, això que estem dient tota l'estona, és intentar que també agafen estima a una escarola, no? A una patata, a unes llenties, a una taronja, i que agafin efecte allò que trobin bo. Tota l'estona estem parlant que el nen ha de trobar una cosa bona, també que sigui saludable i molt important que reflecteixi les nostres tradicions i la nostra cultura, no?
I la temporalitat, importantíssim.
I la temporalitat.
No?
Imagineu si podem, Mare de Déu, ensenyar coses, Allò que dèiem, que ells menjaran el que els hi posem, no té més, El nen, diguéssim, no pot anar més enllà.
No, i quan el nen està obert a noves expectatives i tu li fas tastar coses que no t'estan mai, és una passada. Aquell tàrtar, sabeu qui se'l va acabar menjant, no? No vaig tastar ni 5 grams. Se'l va fotre tot, el nen. No? Llavors, dona-li un tàrtar. No tinguis por a que el nen
provi,
faci l'ex.
I experimenti.
Que tasti coses.
Clar. I com ho solucionem, no? Es veu que allà la Fundació Udelícia ho tenen molt clar. Fa molts anys que veuen com es relacionen això els nens amb allò que mengen. I l'Alba Dot, això, ho té claríssim.
Els nens han de participar en la gestió de l'alimentació des de ben petits. A planificar el menú a casa, ajudar els pares a anar a comprar, a fer la llista de la compra, ajudar a entrar a la cuina a casa, a cuinar també. De fet, nosaltres des d'Alícia sempre utilitzem la cuina com a eina perquè la gent mengi millor. És a dir, hi ha molts estudis que verifiquen i corroboren que les persones que entren a la cuina i que tenen més habilitats cuinant també tenen uns millors hàbits alimentaris.
Clar, és el que dèiem, acompanyar i integrar. Integrar el nen en fer la feina, en pelar una patata o en fer una menestra saber quins productes hi ha, no?
Clar, jo crec que cada edat té la seva manera, diguem-ne, per poder entrar a la cuina. Sí. Potser no li donaràs un gabinet perquè es talli, però sí que hi ha un pelador, per exemple, un nen amb una certa edat el pot agafar sense gaires complicacions,
sí,
no?
Sí. Sí, sí.
Després hi ha una cosa important també a tenir en compte, no només l'educació i l'acompanyament, sinó el paper que juga la publicitat.
Ai, clar, la pregunta és de què serveix si nosaltres estem educant, informant, molts pares es troben, sobre el que és una dieta sana, si després mirem on mirem, ens trobem un personatge allò simpàtic i famós, convidant-nos a menjar, no sabem què, i ja sabem com se les juga la indústria alimentària, si cal enganyar, s'enganya més sense mirament, Si tu has de dir galetes enriquides en ferro, venga, iogurt amb omega 3, que no, i són molt vulnerables, no? No sé si recordeu aquest anunci.
El desierto. Nadie, ¿verdad? Pues mira. Cuando saco los donetes, me salen amigos por todas partes.
Ui, mira, sí, els donetes. I n'hi tens un altre, no?
Imagina't, o aquest altre.
Mire, mi joven León, ¿dónde vas con eso?
Pues... arreglar el coche, papá.
¿Y cómo vas a poner esa rueda? Necesitas un gato.
No, porque soy un joven león y no necesito gato.
En el fondo me encanta. Eso me demuestra que tiene energía. Y es lo más importante. Nesquik, energía para sus jóvenes leones.
Tot és positiu, no?
Jo ho trobo d'una crueltat increïble, si ho penseu.
El més fort, tens més amics.
Us imagineu un anunci a la televisió, no sé, al matí, amb un grup de nens que un li digués a l'altre: escolta'm, vols avellanes de Reus? I l'altre: jo et porto mandarines de Borriana.
Home, jo et pago, va.
Jo vull ser amic teu, saps?
Clar, aquí s'haurien de canviar tantes coses.
Els anuncis, clar, generen aquell desig dels nens que fa que els nens insisteixin allò, bueno, ja ho sabem, eh? Bueno, aquí no tenim fills, eh? Però bé, ja ho sabem, no? I els pares, per no sentir-los, al final acaben cedint, no? I tal.
Hauria de ser el tema de l'alimentació una assignatura a l'escola? Com
sí,
ho veieu?
Sí, s'està plantejant. Sí. Tu creus que sí, no? De fet, la proposta ja ha anat al Parlament Europeu, però no, la cosa ha acabat sense èxit. Clar, hi ha un dubte, no? Qui patrocinaria aquests continguts? Perquè resulta que, res, aquesta mateixa setmana hem vist a famílies de P3 de les escoles públiques que penjaven a Twitter com se'ls repartia als seus fills un llibret editat per la Generalitat amb la idea allò de promoure hàbits educatius i saludables. Sorpresa la nostra i la seva en veure que allò estava patrocinat. Per exemple, l'esmorzar per Colacao, el berenar per Nocilla i el mengem verdura, entrecomillat, per Nor.
No anem bé, no anem bé.
Llavors, dius, ara no, ja no ho sé jo si realment ha de ser una assignatura, qui l'ha de donar, com l'ha de donar. Mira, aquesta assignatura, no ho sé.
Deixeu-me acabar aquesta part amb una cosa que em va passar positiva, i és que vaig estar fent classes, jo anava a fer classes a la zona del Moianès, en una escola concretament, i un dia parlant dic, perquè clar, ja està bé d'anar amb aquestes restaurants de menjar ràpid, i vaig dir el nom, no? I es van mirar els nens, 3 anys, P3, sí. I un aixeca la mà i em diu, Pep, què és això? I em va dir, no sabia què era aquesta empresa de menjar ràpid.
Imagina't.
De veritat que em vaig posar a plorar.
Imagina't.
Això vol dir que com a mínim hi ha esperança.
Hi ha esperança.
Hi ha un bri, hi ha brotes verdes.
A la Catalunya interior hi ha esperança. Va, anem a conèixer la notícia de la setmana.
Pret a manger.
I quina notícia destaques, Paula?
Mira, recordeu que al novembre explicàvem que Nestlé deixarà d'utilitzar, això sí, a partir del 2025, ous de gallines engabiades per fabricar els seus productes?
Sí, ho vam explicar, sí.
Doncs
sí.
Bé, ara és Lidl, tots la coneixem, una cadena de supermercats alemanya, que ha dit que ja no vendrà, ells en aquest cas venen productes, no? Doncs ja no vendrà ous de gallines engabiades. Això vol dir que tots els que vagin a Lidl i vagin allà a comprar ous es trobaran els ous marcats del 0, del 1 o del 2, però no del 3. Ells han fet un comunicat, no?, explicant que això, que és un pas molt important per evitar el patiment animal, i jo tinc curiositat realment, per haurem d'estar atents, saber si altres supermercats li segueixen la pista, perquè després tenim a Ous Guillén, que és el principal productor d'ous d'Espanya, sí, que ja també ha anunciat que deixarà de produir ous de gallines engabiades. Déu-n'hi-do.
Això és una bona notícia, no?
Jo crec que sí.
Ho valoreu bé o no?
A mi em deixes aquelles pinces, allò, sí, dic, ho fem amb pinces, perquè una cosa és que no venguis ous de gallines engabiades amb el número 3, l'altra és que no venguis cap producte que utilitzi ous d'aquests. És a dir, si això només ha de ser un anunci per sortir a la ràdio, no anem bé. Si això èticament és amb això i amb tot l'altre, perquè clar, llavors si compro unes magdalenes i jo no sé aquells ous que s'han utilitzat de quins són, tampoc anem bé, és a dir, només fem la falta.
I després també important que mengen aquestes gallines, que aquest seria un altre tema. Està molt bé que puguin estar en llibertat, però que mengen, aquest és un altre tema.
Els ous de tota la vida, aquell sabor.
Aquells que portaven safrà.
Va, anem a esmorzar, corre, que tinc gana.
Què esmorza?
I on anem avui, Paula?
Doncs avui tornem a Sud-amèrica. Fa poc viatjàvem a Veneçuela, sí, i avui anem una miqueta més al sud, al Perú, a veure què esmorzen els peruans.
Soy David Mosquera. Voy a explicar cómo es un desayuno en Perú. Como en Perú se divide en tres regiones, que es costa, sierra y selva, y yo les explicaré lo que se come en la parte selva. Consiste en un zumo de frutas naturales. También hacemos un tamal que está hecho de maíz, cerdo o pollo, que está envuelto en hoja de plátano. También un pescado que hacemos a la brasa con plátano macho, y una vinagreta que es de cebolla, ají de la región y cilantro.
Oh, Déu-n'hi-do l'esmorzar, això del tamal, què és?
El David.
Clar, això és una mena de farina de blat de moro, una mica més granulada, una mica com el farro, que la posen a coure enmig d'unes fulles, de tipus com un plàtano, així, i llavors la couen i te la pots menjar. Mira, l'altre dia, la setmana passada, com que no vas venir...
Ah, no vas venir, és veritat, i no ho va tastar, la Mercè.
No vas tastar les
allaques. Doncs porteu-me coses per tastar.
Clar.
Aixuts, que sou uns aixuts.
No, no, si ho van portar, eres tu que no vas venir.
No, jo he portat uns donuts, uns donetes.
No, això
perquè
diu
que et surten amics de tot arreu.
Ens quedem amb l'esmorzar peruà que ens proposava el David Mosquera, cuiner que ara viu a Menorca. Gràcies, Pep i Paula, ens retrobem la setmana que ve.
Fins
i escolteu ara l'agenda, que hi ha moltes coses interessants per fer per la setmana.